Ets Europa.
Perquè les seves decisions també t'afecten.
Amb Marialba Gilabert.
A Catalunya tenim 80.000 hectàrees d'alzina surera, però la meitat d'aquesta superfície està molt abandonada o no es gestiona correctament. Avui parlem d'una iniciativa que els pròxims 4 anys intentarà canviar aquesta realitat i també de les diferències que hi ha entre els països de la Unió pel que fa a l'educació infantil i l'ensenyament superior. Els propietaris forestals agrupats al Consorci Forestal de Catalunya han posat en marxa un projecte subvencionat per la Unió Europea que s'anomena LifeSuber. Joan Rovira és el secretari general del Consorci.
L'objectiu principal del projecte és contribuir a l'adaptació i a la millora de les qualitats dels boscos d'alzina surera, de Carcosuber concretament, dintre d'un escenari de canvi climàtic, dintre d'un escenari de canvi de les condicions de creixement d'aquests boscos.
Però els canvis de temperatura i del règim de pluges que comporta el canvi climàtic no només afecten la vitalitat dels boscos, també creen unes condicions favorables a la proliferació del principal enemic de l'alzina surera, el corc.
És un insecte habitual en aquest tipus de boscos, però ara, per les dificultats i, per dir-ho així, per la pèrdua de vigor de moltes masses de suro, ha augmentat molt la seva presència, provocant pèrdues de fins a 4 milions d'euros aquí a Catalunya i de fins a 14 milions d'euros a nivell estatal.
El projecte, doncs, també tindrà com a objectiu eliminar aquesta plaga. Està subvencionat amb més d'un milió d'euros i es posarà en marxa a la tardor. Només hi ha 8 països europeus que garanteixen el dret a l'educació i l'atenció infantil des del naixement d'una criatura o des del final del permís de maternitat o paternitat. A la resta, els primers 2 anys almenys, els pares s'han d'espavilar com poden fins que els infants arriben a l'edat en què poden accedir a l'educació preescolar. Les diferències entre les tarifes aplicades als diferents països també són grans. A Irlanda, Luxemburg i el Regne Unit, l'ensenyament preescolar és majoritàriament privat i les tarifes són més altes. Als països nòrdics trobem les més baixes, i també són baixes a l'Europa Oriental, encara que allà la demanda acostuma a superar l'oferta. El servei està condicionat per la falta de finançament, les retallades de personal, la poca qualificació dels treballadors. A molts països se'ls demana una titulació mínima, i n'hi ha que no en demanen cap. És el cas d'Irlanda i Eslovàquia. Això és un problema greu perquè a Europa, un de cada 4 infants de menys de 6 anys es troba en risc de pobresa o exclusió social i pot necessitar un suport educatiu específic. I Catalunya està entre els països europeus on és més car estudiar a la universitat i on menys ajuts i beques es donen. Això ho recull l'informe de l'Observatori del Sistema Universitari El Cost d'Estudiar a Europa. Vera Sacristán n'és la presidenta.
Espanya, i en particular Catalunya, a paritat de poder adquisitiu amb la resta de països europeus, és el 6è país amb els preus màxims més cars.
El cost mitjà d'un grau a Catalunya és de 2.600 euros per curs. Cal afegir-hi, segons l'estudi, que el sistema d'ajuts, ja siguin beques o préstecs, a Catalunya i Espanya és dels més febles d'Europa i dels pocs que estan condicionats al rendiment acadèmic.
Lletres i sons.
Pertany a la família germànica i el parlen gairebé 23 milions de persones. El neerlandès és oficial als Països Baixos, Bèlgica, Surinam, Aruba i les Antilles, i es parla també al nord de França i a la regió del Rin d'Alemanya. Són així.
Hij besefte dat ook vlak voordat hij in 2000 lijsttrekker van de VVD de verkiezingen verloor, namelijk verloor van de erven Pim Fortuyn.
El neerlandès és una de les grans llengües de la cultura i l'economia europea. Cal pensar en la importància que un dia van tenir regions com Flandes. La història d'aquesta llengua es divideix en un període antic fins al segle XII, el mitjà fins al segle XVI, el període del predomini de Flandes i Brabant i el neerlandès modern, quan el centre de gravetat es desplaça cap a Holanda. La separació política entre les províncies on es parlava el neerlandès va provocar que en cada zona l'idioma evolucionés de manera diferent. El terme flamenc va quedar per distingir les peculiaritats del sud, part de la Bèlgica actual. Segons l'organisme Casa de les Llengües Lingüamont, és amb el dialecte holandès que es construeix bona part del neerlandès estàndard. De fet, el terme holandès ha passat a designar l'idioma complet sense límits geogràfics. És aquest.
Anne-Marie Jorisma?
Nou, dat is dus precies waar hij heel ernstig bezwaar tegen had. En voor een deel ben ik het ook wel met hem eens. Ik ben het altijd wel voor een deel met hem eens geweest.
Al segle XVII, una traducció al neerlandès de la Bíblia va tenir una gran importància en l'evolució de la llengua. Les regions neerlandeses han donat grans noms del pensament. Segurament, els més coneguts són l'humanista Erasme de Rotterdam al segle XVI i el filòsof Baruch Spinoza al segle XVII. Però les seves grans obres, l'Elogi de la Bogeria i Ètica, estan escrites en llatí.
Ets Europa.
Perquè les seves decisions també t'afecten.